Mira, això ja... Això dona, eh? Això podríem fer un episodi sobre això algun dia, si vols. Apuntem i au.
D'això, o sigui, de la gestió de vacances amb equips remots, creu-me que et puc treure un episodi bo, eh? Perquè et juro que alguna cosa sí.
Hem començat a gravar ja o no estem fent aquí la prèvia?
Ah, jo estic gravant des de fer rato ja, però no, vull dir, això tallem. Jo a vegades veig com... Jo a vegades em fa molta gràcia perquè al principi comencem a gravar...
Sí, sí.
Ara, si vols, ja podem estar gravant, eh?
Sí, sí, sí.
Però em fa molta gràcia perquè al principi veig com que hi ha una intro, igual a vegades de 2, 3, 4, 5 minuts, on parlem de coses que no tenen absolutament res a veure, i moltes vegades penso, això què fas? Ho deixes... o ho treus? I a vegades hi ha coses que són inclús interessants fins on es pugui dir que alguna cosa és interessant, però aquest no és el cas, és igual, sí, algun dia parlarem de vacances amb equips remots, si vols, això no és...
És part de la màgia, tio, jo crec que està bé aquest fals inici, de dir, bueno, és com, de fet, el Gruber ja ho fa, això també, començant l'episodi, estan parlant de qualsevol cosa, li deuen donar el... deuen estar xerrant per allà, i diu, jo en algun moment li donaré el play o el botó de gravar, i au, saps? I comencem a gravar, però tu i jo ja estarem parlant des de fa minuts. Suposo que això també et dona una certa dinàmica, no? L'hora d'estar conversant i, no sé, un cert ajust en posar-te, entrar en matèria.
Sí, perquè ja entres, exacte, en matèria, ja entres calent, però clar, què passa? Que a vegades el tema de que toquen el dia en curs és tan divers el que es comenta abans que dius, és que això no hi ha manera de casar-ho, saps? Llavors ho talles i ja comences allà on sigui. Però sí, en aquest cas... No sé si el tema de vacances és interessant per aquest episodi, eh? Tu no saps de què parlem?
No ho sé. Home, a veure, dona per un episodi... Ho dic perquè és un tema que nosaltres hi tenim tota una política. No és que sigui molt complexa, però va, sí, tio, apunta'l i li podem dedicar un episodi com gestionar això, perquè tenim molts aprenentatges en aquests 10 anys d'empresa respecte al tema vacances. Jo crec que dona per un episodi sencer, eh?
I no només dona per un episodi, sinó que a més és dels mítics que és molt útil per molta gent, perquè clar, abans, quin era l'estatus quo? A l'estatus quo tenies 50 treballadors treballant sota un mateix fus horari, en un mateix país, evidentment no hi havia molta discussió sobre si el dia 8 de desembre era festiu o no era festiu, o sigui, era festiu per tothom i punt. Clar, en el moment en què ara moltes empreses estan començant a obrir i a incorporar treballadors d'altres països, inclús emplear-los fora del territori espanyol, clar, comences a trobar que estàs celebrant el 4 de juliol, el Memorial, el Thanksgiving, i no sé, hi ha l'Arcàngel de Polònia, saps? Que no sé si existeix. Pues no ho sé. Vull dir, clar, i a més això ho multipliques per tots els països on tens treballadors, literal tindries festa cada dia, perquè, joder, cada dia és festa a algun lloc del món, no? Llavors, és un tema complex. Hi ha diferents maneres de solventar-ho i és un tema interessant que crec que segur que aplica molta gent. Però avui no parlem d'això, malgrat demà sigui festa.
De què parlem avui?
Avui parlem d'un tema que està a la llista, jo crec que des de fa més temps, que com crear música independent.
Sí, i tant.
Que jo el dia que parlem d'aquest em sorprendré, perquè aquest el vas posar tu, com igual fa, no ho sé, potser diria un any, i està allà, aparcat. ¿Vale? Aquest també igual fa un any que està allà i no l'havíem tocat, però jo crec que hem anat baixant tant a la llista que ha arribat un punt que hem dit, va, anem a parlar una mica d'això. I, de fet, estava pensant, com va entrar això a la llista? Perquè, en realitat, a veure, és un tema que m'interessa, però tampoc m'interessa tantíssim. Però va aparèixer perquè, a vegades, hi han coses que et criden l'atenció perquè veus que hi ha gent que no hauria de saber segons quines coses que les sap. Llavors, això és com un canari a la mina que dius, alguna cosa no va bé. Si jo algun dia et vinc a Àlex i et dic, Àlex, m'he comprat un faldoplon, que és una nova peça de roba que m'acabo d'inventar, vale?
Déu-n'hi-do, sí, sí, ben parit.
Faldoplon, eh? O sigui, has vist el nom que t'he tret, que me l'he inventat ara mateix, eh? Vull dir, sí, si algun dia el faldoplon arribés a alguna cosa, em donaré crèdit a mi mateix. Però dius, Marc, tu no hauries de saber això. Tu no hauries de saber res de moda, perquè ja em veus. O sigui, a dir, avui el meu outfit és un buf amb màniga curta, entens? O sigui...
Et falten unes crocs, tio. De quin color són les crocs que portes, Marc, avui?
El meu estàndard de moda... Sí, realment avui el meu outfit és molt contradictori, val? Perquè és... que tampoc tinc a pensar gaire, perquè, és a dir, tinc tres peces de roba. Llavors, he dubtat i no ho sé, m'he creat un Lego una mica estrany, val? Però llavors dius, mare, tu no hauries de saber això. no sé si quan tu eres jovenet anaves al Cinesa, a mi hi havia el mític anunci d'abans que em feia molta gràcia, crec que t'ho he dit algun cop, però al principi, per fomentar que la gent no posés els mòbils, o sigui, amb soroll durant la pel·lícula, hi havia una escena d'una pel·lícula i de cop un tio que no pintava res li sonava el mòbil allà al mig, però en l'escena, no? I li deia, tu no hauries de ser el protagonista. Doncs això és el mateix, vale? O sigui, en el cas de la moda, jo no hauria de ser el protagonista. Si algun dia jo et vinc i et dic que m'he comprat un faldoplon perquè és el nou ítem de moda i me l'he pillat per Shein i tal, has de veure que el món no funciona bé. Val? Tot això és un preàmbul llarguíssim i enorme per dir-te que fa un any o així, molta gent, i quan dic molta, igual vaig tenir com 5-6 inputs de persones que no haurien d'haver sigut el protagonista, em van parlar del moviment FIRE. I jo vaig pensar, alguna cosa no funciona bé. O sigui, si aquesta gent s'està enterant del moviment FIRE, és com l'equivalent de que jo vingui a casa dos tràilers de 12 tonelades amb caixes del Zara i el Shein, saps? Algú no funcionava bé. I vaig pensar que igual era un bon moment per explicar a què ens referíem i què parlàvem del moviment FIRE, per si no havia arribat a molta gent, i donar com aquesta fàbula cautelosa, val? Per explicar una mica de què es tractava. Aquest és el gran preàmbul de la introducció de l'episodi. Què et sembla, això?
Jo pensava que venia per l'episodi de primera inversió on van sortir força episodis derivats d'allò, no? Perquè després vam començar a parlar també de criptos i de no sé què, i vam dir... I vam apuntar com una sèrie de... Si t'hi fixes, hem tirat molt a l'episodi de primera inversió vam dir que... És un episodi que sempre surt de manera recurrent, no? Per tant, jo crec que venia derivat d'allà i fa més d'un any, eh? Jo diria que fa gairebé 2 anys que està a la llista. Però bueno, a mi em sona que probablement el va apuntar el primer any i tot, eh? Vull dir que...
És possible. De fet, primer d'inversió aquí, Inside Baseball de Foc a Terra, va ser el primer episodi, diria, recomanat o d'una pregunta que venia de l'audiència, en aquest cas de l'Adrià, que per cert vindrà a l'esmorzar.
Oh yeah. Jo tinc molta curiositat del moviment FIRE, més que res perquè crec que no tinc molt a aportar en aquest episodi, si serà un d'aquests que fotràs tu una xapa mastodòntica, però ja està bé, saps? Perquè jo els últims episodis vinc parlant massa i també em va bé descansar, que treballo molt i sóc una persona que es cansa ràpid i se li estan acabant les bateries i estem a desembre. Dit això, jo vaig llegir molt del tema, o sigui, totes les meves referències al moviment FIRE venen pel blog de Mr. Mustache, saps? Mític, allà on sigui.
Bueno, és l'inventor, eh?
Vale, jo no sabia ni tan sols que era l'inventor. Vaig començar a llegir-lo, al poc temps vaig veure que essencialment el que et venia a dir és no és tan important el com inverteixes i d'on treus els diners, sinó que és bàsicament retallar gastos, i quan vaig veure que ja era una miqueta autoparòdic perquè deia que quan s'anaven de vacances amb la seva família, doncs el que feien era... O sigui, no sé, eren algunes pràctiques bastant absurdes, eh? No les tinc al cap, però bàsicament tot era com molt cutre, no? I vaig dir, bueno, és que igual t'estàs fent també una putada de tu mateix per estalviar una miqueta més, haver d'anar a preparar tots els àpats del mes, congelar-los aquests, els altres, deixar-los preparats en tal, fer salses que puguis reutilitzar per diferents plats, i vaig dir, no ho sé ja si vull arribar a aquest nivell de complexitat de la vida per estalviar 20 euros més al mes, val? Tot, suposo que tot hi ha un nivell de principi de Pareto de què és el que has d'agafar d'això i aplicar-ho i viuràs bé, però suposo que també a la pobra persona aquesta es quedava sense contingut i va haver de fer una miqueta d'estirar el xiclet, eh? Però no ho sé, no tinc molt a portar, així que endavant.
Mr. Money Mustache, a veure, t'he dit que és el founder del moviment, perquè a veure, va ser com qui primer va abraçar d'una manera molt pública aquesta idea. Estic segur que, no ho sé, vull dir, a l'antiga Roma i a l'edat medieval ja hi havia gent que va pensar que això era un modus de vida, i com que llavors no tenien un blog, no van ser coneguts i ningú es recorda d'ells, però d'alguna manera qui ho va portar a la llum i va fer que això fos un moviment que transcendís més enllà d'un individu va ser ell. Per tant, el crèdit és per Mr. Money Mustache, això 100%. Malgrat això, aquest home portava molt temps fent això, però aquest moviment va tornar a agafar molta força i molta popularitat. No sé si recordes, durant el Covid, que va haver-hi com aquell moviment als Estats Units de que la gent no volia treballar. Com es deia?
El silent quitting.
Que la gent pirava de les feines, saps?
No, vale, tu vols dir the great resignation.
The great resignation, exactament.
Sí, vale, això era, per context, el silent quitting és quan tu estàs en una gran feina, una gran corporació i que d'alguna manera vols que et fotin fora, però no vols que et fotin fora, llavors per passar desapercebut fent veure que fas feina, doncs com que dissimules que estàs treballant, però en realitat ja no estàs fent res d'aprofit a l'empresa. Per això se li diu un silent quitting, perquè és com, bueno, és com deixar la feina de manera silenciosa, a poc a poc, sense que se n'adonin compte, però tu et mantens allà, perquè el que vols és que t'acabin fotent fora, no? I després de Great Resignation és el contrari, no? The Great Resignation és quan tothom va deixar les empreses on estaven.
Exacte. El moviment FIRE i The Great Resignation van créixer de la mà en el benentès de que molta gent volia aquest ideal de, no, vull dir, ens estem matant aquí davant dels ordinadors tots els dies, sentats, les feines són una merda, tal, vull dir, simplement volem sortir, anar-nos a la natura, viure la vida i ser tots feliços, convallar. Llavors, eren dos moviments que retroalimentaven en si mateixos i va créixer una esquenes de l'altra. Dit això, no sé si és causa o conseqüència, no tinc idea. Aquí ve tot plegat. El moviment FIRE, que traduït al català seria independència financera, retirar-se aviat, alguna cosa així, el que promou, i a diferència del que aquí sempre diem que ningú es va fer ric a base d'estalviar i tenir un salari, sinó que la riquesa és una distribució i no segueix una distribució normal, per tant, això ho hem comentat diverses vegades, ens referim a primer d'inversió, si algú vol saber més sobre el tema. El que t'està dient és tot el contrari, no? Tingues una política extremadament...
austera.
Austera, rigorosa, sí, exacte, amb les teves despeses i amb com gestiones els teus diners i seràs capaç de capitalitzar, anem a dir, un petit tresor que et servirà per retirar-te aviat i disfrutar de la vida. Val? Llavors, aquí, en el moment que diem això, això agafa 30.000 camins, no? Que són, quin és el significat de, en un món on derivem tant ús o plaer, no ho sé, del treball, viure sense treballar, és a dir, què vols fer després de no treballar i retirar-te amb 35 anys? Perquè aquí estem parlant de gent que igual es retira amb 35, 40, 45 anys. És a dir, la idea bàsicament és intenta capitalitzar tot el que puguis en una edat molt precoç i 35, 40 anys, dius FIRE i et retires. Aquí hi ha punts interessants i em refereixo a que igual et venen una promesa que no sé fins a quin punt és del tot certera. I per què obro aquest meló? Perquè una de les coses que a mi em sembla interessant d'aquest concepte és que els diners tenen una funció d'utilitat que no és que sigui decreixent, però té una forma d'U. M'explico. 1.000 euros no són igual de vàlids quan tu tens 20 anys que quan tu en tens 60. I llavors sempre hi ha com aquesta idea de que tu et canviaries posicions per Warren Buffett? És a dir, tu voldries tenir com els, no ho sé, billions que té aquest home, però sabent que només et queden 10 anys de vida o 5 anys de vida.
Sí, o un. A veure, que té 97 anys, aquest senyor.
Això em refereixo, no? És a dir, possiblement Warren Buffett em vindria a mi agenollat a dir-me que em vol canviar per els meus 37 anys, saps? És a dir, per ell possiblement això seria el millor encara que estigués amb la compte bancària a zero. Per tant, els diners, de nou, no? Tenen una utilitat decreixent en el sentit de que a mesura que et fas molt gran, aquesta utilitat va disminuint. Val? Per tant, tu tenir 1 milió d'euros al banc quan tens 87 anys, segurament hi ha moltes coses que no pots fer. Val? I segurament amb 20 anys t'encantaria anar-te'n de motxilero a Japó i tirar-te més skydiving, però millor amb 85 anys no ho facis perquè igual tenim un susto. Val? I ja s'acaba el joc amb 85 anys. Per tant, aquest concepte del moviment intenta maximitzar l'ús dels teus diners durant una etapa d'on li pots treure més plaer, diguem. És a dir, jo crec que hi ha dues funcions que funcionen a la vegada, no? És a dir, edat, diners i enjoyment, que seria com gaudir, no? Gaudiment, si existeix la paraula, val? De la vida.
El gaudir.
Com?
El gaudir.
Existeix?
Ho he sentit per la ràdio molts cops i ho diuen així, no sé, em sembla un... Però sí, diria que es diu el Gaudí.
O sigui, el nom de Gaudí és Gaudí?
Pot ser, tio.
M'agrada. Sigui com sigui, aquesta idea està calant molt en la societat moderna, sobretot amb el que tu deies, no? Del Great Resignation, amb molta gent que estava, escolta, jo no vull estar treballant fins tan tard, i de nou, o sigui, això no estem parlant de multimilionaris, de fet, hi ha una cosa molt divertida que és el Fat Fire, que és com, és un paio, doncs un mític criptobro que va comprar 6 bitcoins i fa un Fat Fire, vale? El Fat Fire és concepte divertit, però no estem parlant d'això, o sigui, estem parlant de gent que té treballs normals i que a base de no gastar absolutament res i ser unes ratotes de cloaca a l'hora de controlar la despesa, que jo estic molt alineat amb el concepte, han acumulat un capital suficient com per agafar i no tenir que treballar mai més. Llavors, aquí, de nou, és el que dèiem, de, un, què significa no tenir que treballar mai més? Dos, com tu pots comptabilitzar el futur de la teva vida? És que em sembla tan complexa aquesta idea. És a dir, hi ha 1.000 calculadores de FIRE, però tu no saps quins gastos tindràs en el curs de la teva vida, no? I llavors jo volia fer aquest episodi primer per explicar el concepte, que em sembla curiós, si més no, i que molta gent ho estigui adoptant i que s'hagi tornat una mica mainstream, em sembla divertit. Però, per altra banda, volia veure tu quina era la teva política de FIRE a la vida. O sigui, si realment tu ets dels que et veies currant fins als 70 anys, mai havíem parlat d'això. O si tu tinguessis l'oportunitat dels 50 de dir, escolta, fat FIRE, t'agafaries i et faries un FIRE guapo.
Doncs no ho sé. No m'ho he plantat. La vida dona moltes voltes, no? Segurament si m'ho haguessis preguntat fa 5 anys t'hauria dit una cosa. Fa 5 o 7 estava amb aquest tema, no? Amb el tema de veient que, collons, doncs, tens una empresa que va bé, tens un bon sou i tens uns dividends a final d'any, i ja m'havia ficat en temes d'inversió, tot i que encara no m'havia construït el portfolio, no? Aleshores, segurament ho puc anar reconstruint. És a dir, tota la meva vida m'havia vist doncs, treballant per altres empreses fins que vaig decidir emprendre, però jo mai m'havia vist emprenent, no? Per tant, el discurs en aquella època era un, i segurament era el de treballar treballes fins que jubilis i ja està. Tot i que jo tenia molt clar que volia treballar per una empresa de fora, perquè doncs, donat que tenia idiomes, no?, amb anglès i alemany en el seu moment, doncs la meva idea era, doncs vinga, vaig a treballar per una empresa de fora i així cobraré molt, però estant a Barcelona. Bueno, això no es va donar, perquè no vaig acabar de trobar la feina que buscava i vaig agafar empreses d'aquí, no? Després ja quan vaig emprendre, clar, al principi és dur, no?, perquè cobres molt poc i no pots fer-te moltes projeccions, però a la que veus que tens un sou ja més que digne i que l'empresa està estable i tal, quan passen uns anys dius, calla, que igual em puc retirar amb això. Clar, nosaltres hem creat una empresa que no és una empresa per vendre, és una empresa lifestyle business. Si fos una empresa per vendre, et podria dir, bueno, doncs jugues al joc una miqueta que fa tothom, de tinc una empresa durant 10 anys o alguna cosa així, després la venc i amb allò, doncs allà, depenent de la venda que hagis tingut, et retires o et semi-retires, no? Que jo crec que és on encaixaria millor si realment anés a perseguir una venda. El tipus d'empresa que tinc, al ser una agència de serveis, no es ven per molts calés. Per tant, mai faré una venda per arribar a ser un multimilionari, no? Vull dir, en els rangs en els que estem, si algun dia la venguéssim ara, pues, igual ens cauria mig quilo per cap, per dir alguna cosa, no? Que no és una cosa que et solucioni la vida. O sigui, et soluciona la vida, sí, però no et dona per retirar-te, no? Però això sí que dius, hòstia, puc perdre un temps d'estar semi-retirat i, bueno, faig projectets per aquí i per allà i, o potser això ho inverteixes, ja pots viure dels rendiments d'aquests diners si ho inverteixes bé, no? No, tampoc em veig en aquest escenari, no? Per tant, jo quasi que em veig més en l'escenari ara mateix del de seguir treballant durant molts anys amb la meva empresa, amb la capacitat que sigui, tenir aquest sou estable i anar cada cop tenint més rendiments de les inversions que faig, no? Perquè és una cosa que a poc a poc està començant a donar els seus fruits, o sigui, és a dir, he tingut doncs, sort amb 3 o 4 operacions doncs, de bolsa i de criptos i tal, que aquí ja n'hem parlat, però com a business angel encara he de rebre, no? Retot. Sé que ara, per exemple, s'està venent una empresa al meu portfolio, per tant, estic content amb això si acaba fructificant, però els retorns estan molt per sota del que m'hauria donat haver invertit tota aquesta pasta en un indexa. Per tant, com a resum, no ho sé, tio, va canviant molt. Per molt que et facis un plan, jo crec que no es té en compte, o sigui, que aquest plan tampoc l'has de fer massa aviat a la teva vida perquè les circumstàncies canvien molt, no? És a dir, tu et fas el plan vivint sol en una zona de Barcelona o fora de Barcelona, però després et mous perquè tens una família i te'n vas a un altre lloc i allò et canvia, no? Perquè tens un tipus de despeses diferents, tens unes obligacions diferents, potser fas unes vacances d'un altre tipus, o no en fas, o el que sigui. Crec que aquest tipus de privilegi, el de poder fer aquest anàlisi i aquest planning, només el pots fer quan ja tens la vida suficientment aplanada i planificada davant teu. Si no, si hi ha canvis dràstics, hòstia, crec que ha de costar molt fer aquests plans. No ho sé, potser m'equivoco, eh? Potser també els pots adaptar. I segurament hi ha gent que tingui aquesta capacitat. Jo no la tinc.
Clar, però a mi és el que em sembla curiós, no? És a dir, el col·lectiu FIRE, no estem parlant de gent que hagi fotut molts calés. Estem parlant de penya que té treballs normals i que es planteja aquesta idea, no? Que em sembla curiós, però a mi el que em costa potser més, i això ja és un biaix personal, és que en un món en el qual derivem tant propòsit o tant significat de l'espai laboral, i igual això és un problema del Marc, no és un problema general, val? Em costaria molt a mi, per exemple, veure com omplir el temps si no tingués que treballar. O sigui, jo crec que el concepte de semi-retirat el podria veure i el podria comprar, però a mi em fa molta gràcia, per exemple, quan vaig estar al Japó, això és una anècdota estúpida però que dona una mica aquesta idea. Japó és una cultura on sí que realment es deriva molt honor i molt prestigi social de la teva labor i de la teva feina. Veies gent gran, molt gran, per lo general. De fet, això és una cosa molt interessant, perquè jo he estat dues vegades a Japó. La primera vegada que vaig anar sense guia i no entenia què feien aquella gent. I després, la segona vegada que vaig anar, com al cap de 10 anys, el guia m'ho explicava i ho vaig entendre i vaig tancar el cercle. I és que veies gent gran fent coses molt... A veure, és que ara et diré estúpides, val? Però vull dir, sense cap tipus de... Per exemple, a l'entrada d'un pàrquing, doncs un tio fent així amb la mà, com dient passin, no? O pari. I era com, tio, però què fas? O sigui, sí, això no és necessari. No necessito que ningú em digui que passi. Ja veig que puc passar. Doncs pues, resulta que són programes finançats pel govern en el qual gent que està jubilada li donen com aquest tipus de propòsits, és a dir, com feines que no tenen cap tipus de retorns monetari, diguem, és a dir, no són remunerades, sinó simplement perquè segueixin mantenint com l'orgull aquest de tenir com una ocupació i un propòsit dintre de la societat. I em va semblar curiosíssim. I vaig pensar, mira, el moviment FIRE a Japó clarament no funcionaria. O sigui, m'imagino a mi amb un paquetet de FIRE i dir, venga, va, 40 anys, molt bé, Marc, a viure la vida, au. Però el dia 1 m'aixecaria i pensaria, oh, què fem, no? Perquè, clar, també has de pensar que tens com una arrítmia molt gran amb les persones que conviuen amb tu. Perquè, clar, no tothom està jubilat, per tant, els plans no els pots fer a les 12 del migdia, a menys que te'n vagis a jugar a golf allà al Terramar, allà a Sitges, i tinguis amics gasillonaris. Però, si no és el cas, és complex, eh?
Mira, jo aquí puc aportar alguna cosa, però per veu d'experiència d'altra gent, eh? Vull dir, havent conegut a gent que sí que és multimilionària, no? Gràcies a Startup Grind i tot això, doncs que n'he entrevistat alguns, diuen que, clar, la seva vida canvia en el sentit que ja no poden fer el mateix tipus d'activitats amb la gent que... amb els seus amics de tota la vida, no? Perquè diu, clar, és que jo ara de Google doncs no tinc feina, puc fer coses a qualsevol hora o podem viatjar quan vulguem i tal, i aleshores una miqueta és com que et crees un cercle nou de gent que està en el teu estatus social, ho vulguis o no, pel simple fet de no poder socialitzar ja amb la gent amb la que abans et movies, no? No és tot, eh? No és excloent, però bueno, suposo que dius, no, mira, jo ara vull anar a jugar a golf a les 12 del migdia, no puc anar amb la gent de tota la vida. Això està, acabes creant també aquest grupet de gent retirada amb el que sí que fas coses quan et vingui de gust, no? Com que això no ens aplicarà ni a tu ni a mi, doncs tampoc té molt sentit discutir-ho. Però sí que és veritat que jo crec que és la típica cosa que tampoc la pots planificar, no? El simple fet de pensar, hòstia, què faria, no? O sigui, clar, és que tu tens clar realment on quan tu fas projeccions de els propers 5 anys, els propers 10, 15, 20, on vull estar en 25 anys? Vull dir, jo per exemple, cada any faig una cosa que és jo tinc una espècie d'agenda que em compro cada any a Alemanya, que es diu Ein guter Plan, no? O sigui, crec que n'he parlat d'això, que bàsicament és per fer journaling, no? Per escriure diari al final del dia i està bé. I bueno, t'ajuda una miqueta a reflexionar, a veure com t'està anant la vida i tot, i fa resum de, hòstia, avui m'he saltat al gimnàs, ahir també, no sé què, bueno, et fa ser més conscient de les coses que fas, no? Però a principi d'any hi ha un exercici que és el de fer les projeccions de l'any i les projeccions de vida, t'obliga a tornar a fer com si t'ho compressis per primer cop, no? Del pal, hòstia, quines són les coses que voldràs fer a la vida? Quines coses són les que vols fer en els propers 10 anys? Quines vols fer a la dècada dels 60? Jo què sé, saps? Té com una sèrie d'exercicis que has de fer. Jo cada any els faig i penso, és una collonada, però clar, d'alguna manera t'ajuda a endreçar i a posar-li prioritats, a reprioritzar aquestes coses, no? De dir, sempre he tingut la llista de coses que vull fer a la vida, me n'adono que estic a punt d'arribar als 40, hi ha algunes que ja no podré fer, perquè són coses que igual has de fer abans dels 20 anys o alguna cosa així, no? o jo què sé, saps? Són coses que has de fer doncs, si vius a l'estranger, o que no involucrin una altra persona, que li facis una putada, si dius, me'n vull anar a viure a Ruanda, saps? Home, doncs igual consulta-ho amb la teva parella, perquè igual no li va molt bé, no? O si tens molt vincle amb la teva família, igual tampoc els hi va gens bé, no? Però bueno, en fi, que són coses que tenen un moment a la vida i que si ja ha passat, doncs ja ha passat i has d'eliminar aquestes coses de la llista, no? I d'altra banda, tens les altres que igual eren molt rellevants en un moment, quan tenia 18 anys, doncs igual pensava que era interessant, no ho sé, tio, o sigui, viatjar a alguns països, per exemple, que ara no em criden gens, val? En el seu moment doncs, volia haver anat a la Xina, per exemple, i ara és un país que m'interessa zero, per dir alguna cosa, no? Però sí que he mantingut, per exemple, l'interès en poder veure algun dia Nova Zelanda o Mèxic. Són dos països que tinc allà a la llista i ja està, no? Però bueno, no ho sé, això per dir que aquest tipus de planificació jo no la faig i clar, aquí et diu que d'aquí dos dies o venc l'empresa o m'atropella un autobús, no? Aleshores, d'això quasi que prefereixo tenir un... pagar per la conveniència, val? És una miqueta també el discurs del lloguer versus la propietat, no? Sí, la propietat pot ser més eficient en capital, moltes coses, perquè dius, tu compres una cosa, l'amortitzes amb els anys i, per tant, et surt més a compte. Per exemple, ha estat el discurs pel qual jo no m'he comprat un pis fins ara, però ara sí que estic valorant comprar-ne un, no? Per què? Perquè sempre durant els 20 i els 30... he preferit tenir la llibertat de poder anar a viure on jo volgués, no? I en el seu moment, tot i que no he... més enllà dels anys que vaig passar a Alemanya, doncs després no he tornat a viure a fora, sí que he fet temporades A, no? I he pogut deixar el meu pis, doncs, dos mesos o tres mesos i anar-me'n a San Francisco, o anar-me'n a Bali, o anar-me'n a no sé on, i poder fer aquestes temporades de Digital Nomad. O ara, per exemple, doncs ja no tinc un cotxe de propietat perquè el tenia quan era més jove i realment el feien servir molt i, per tant, necessitava aquest tipus d'eficiència econòmica i ara, els quatre caps de setmana a l'any que necessitem un cotxe, el lloguem i au, no? Surt més car? Sí, clar, perquè pels pocs... Però després no tens aquest manteniment, no tens l'obligació, no tens les pèrdues associades a tenir una propietat que es va desgastant i perdent valor i que te n'has de preocupar, no? O sigui, depèn, sempre has de fer aquest balanç de propietat versus conveniència i jo ara estic en la fase aquesta de la majoria de coses, estic més en fase de conveniència.
No, Àlex, o sigui, zero, clarament planifico no sé quins mitjons em posaré demà, així que en el sentit de que no, o sigui, planificació zero. Jo crec que seria molt bé tenir una estratègia de vida, és la mítica cosa que sempre m'hagués agradat, saps? Com pensar dintre de 20 anys m'agradaria estar allà, perquè llavors d'alguna manera tens com una espècie de brújula que et diu, escolta, has de tirar cap aquí, cap allà i alinea una mica les teves decisions. Mai ho he tingut. Per què? Per el mateix que sempre t'he explicat de que em costa molt encasellar-me en un lloc. Llavors, com que em costa molt, tampoc sé molt bé on anar, perquè tant m'agrada anar a A com a B. Llavors, com que no sé si anar A o a B, el que faig és que jo poso un peu davant de l'altre i allà on surti, allà és on arribarem. És una manera molt pobra d'enfrontar-se a la vida, però és la que se m'ha otorgat. I em costa molt fer aquest tipus de cartes al Marc de 60 anys de voldré haver fet això, això, això i l'altre, perquè, de nou, em passa com a tu, és a dir, coses que a vegades em podrien generar molt interès, les miro ara i penso, no sé exactament molt bé per què feies això. Saps el teu ChatGPT que li dius perquè és una mala idea? Pues per mi, a mi el meu concepte és una mala idea és molt més simple. O sigui, jo m'ho apunto en una llista i ho deixo allà. Llavors, hi ha coses que cauen en el curt plaç i en coses que cauen en llarg plaç, però generalment és aquella llista de la inacció, no? Es queda allà i si em segueix picant al cap d'uns mesos, dic, ah, ho faré, però en general al cap d'uns mesos sempre dic, no sé ni per què ho vas escriure, llavors ho borres i el cost de borrar-ho és computacionalment molt eficient, així que això sol funcionar. Tu vas mencionar el Ein guter Plan aquest, i perdó el meu merda d'alemany, el vas mencionar molt d'hora, igual et diria potser episodi 2-3. Estem parlant de...
Suposo el d'objectius anuals o alguna història d'aquestes, però...
És possible, no? És possible, però és que el passament... Està les notes, perquè amb això sí que són molt ordenats i estan allà, per tant el podem buscar i podem veure, no? I exactament on vas mencionar el Ein guter Plan. Però tu quan ho fas, després mires els anteriors i deies, hòstia, quines merdes estava escrivint aquí, saps?
No, perquè tinc l'esperança que algun dia això sí que és la típica cosa, que la tiraré en un Large Language Model i podré conversar amb l'Àlex del passat, no? No, la raó per la qual ho deia és perquè al final... Com deia, també hi ha un principi de Pareto, hi ha coses que pots controlar, hi ha coses que no, i aleshores lligant, tornant una miqueta al tema central, que és el de Moviment Fire, igual que amb el tema d'inversions hi ha coses que no pots predir i dir, doncs, la gent que com famosament sempre vinc explicant haver comprat Bitcoin la nit abans que caigués de, doncs, de 18.000, crec que estava 18.000, 6.000 o algo així, que va caure al febrer del 2018, allà vaig comprar, clar, això no ho pots predir, no? Hi ha coses que són més volàtils i tal, després, doncs, bueno, per sort sembla que això és una cosa que s'està recuperant, però hi ha coses que són més estables, no? Els index funds, no? Els index a cap i tal, històries i totes aquestes coses, tu sí que pots ser una part del teu portfolio que sigui baixa volatilitat, molta predictibilitat, llarg plaç, etc etc, i poder fer una sèrie d'inversions. Sí, jo crec que més el meu Moviment Fire vindria per aquí de dir, mira, amb el temps he aconseguit fer que una part cada cop més creixent, perquè doncs, el fet d'estar en família doncs, t'ajuda, fa ser una miqueta més conservador en aquest sentit, i t'ajuda a prendre menys riscos i transiciones d'invertir en coses de llarg alt risc i alta recompensa, coses més llarg placistes. Doncs això ha incrementat molt en pes en la meva cartera d'inversions i s'està reduint d'alguna manera l'altra, no? El tipus de startups, cripto no faig mai. Startups, malauradament, en segueixo fent, cada cop n'hauria de fer menys, però bueno, si anem veient algun retorn, doncs això segurament retroalimentarà la meva idea de que doncs no està anant tan malament i per tant val la pena fer-ho, no? En aquest sentit, crec que és l'única part en la que avui en dia estic alineat amb el FIRE, perquè el control de despeses és complicat. O sigui, és complicat quan no t'agrada aquest tema. O sigui, jo trobo que el tema de les finances personals és una cosa que m'agrada zero. I hi ha coses que costa més controlar. Aleshores, de fet, és una cosa que estic delegant a l'assistent virtual que tinc contractat ara des de fa temps, que és com, hòstia, a partir d'ara tu portes les meves finances personals. I el report aquest que em feia cada setmana, que m'ho saltava molt sovint, les despeses, els estats dels diferents comptes, com estan anant les inversions, etc etc, doncs tenir-ho delegat a una persona que jo li pugui dir, escolta, què tal, com va això, saps? O fica-li 100 eurets més aquí, o 200 més allà, o ara aquest compte tanca'l i no sé, saps? Vull dir, pensa en com maximitzar la pasta, anar-li donant pasta i dir, doncs, una miqueta un gestor de patrimoni, no? O sigui, és l'única cosa en la qual em veig alineat amb FIRE. He intentat fer certes coses com la reducció de despeses, però és que és complicat. També hi ha una part que és de caràcter, val? I, per exemple, jo que vinc d'un background força humil, et diré que sóc molt auster en moltes coses, però hi ha coses en les que no vull ser auster, val? M'explico. Quan vaig de vacances, doncs m'agrada que l'hotel on jo estigui sigui un bon hotel, tio, saps? Vull dir, per què? Perquè dius, a veure, jo ja tradicionalment he viscut en cases doncs, més austeres o més, bueno, menys exuberants i tot això, i dius, quan estic de vacances vull estar en un lloc en el que estigui bé, que no m'hagi de preocupar. Per exemple, doncs als Airbnb he tingut generalment males experiències, i hòstia, és que no m'han deixat xampú, tio, en aquest puto Airbnb, o els plats no estaven nets, o no té coses per cuinar, o no sé què. No, tio, si prou Airbnbs, vaig a hotels i estic allà a cuerpo de rei, no? Doncs a mi m'agrada això, per exemple. Igual que no m'agrada pagar per estar més còmode en un avió, per dir alguna cosa, perquè generalment estàs molt poc còmode en la categoria en la que estiguis. Segueixen un puto avió i les coses que més em molesten no pots pagar per deixar-les de fer, com per exemple el control de seguretat o certes cues o estar en l'aeroport i no haver de portar X o Y cosa a les maletes, doncs allà sí que estalvio, no? Estalvio amb altres coses, tipus el no comprar, si no pagar per les assegurances del lloguer de cotxes, per exemple, o miro maneres de no haver-ho de fer perquè ja està inclosa si ho fas a través de Revolut, per dir alguna cosa. Això sí que ho miro. Però ja et dic, ja no em veig optimitzant la despesa de dir, per exemple, hòstia, el gimnàs també és una cosa que no m'agrada, tio. Segurament el Moviment Fire et diria, busca el gimnàs més barat o fes tu casa, munta't un gimnàs a casa, perquè em sembla que el Mr. Money Mustache tenia un gimnàs a casa. Dius, sí, molt bé, però això et requereix que tinguis una casa de l'hòstia, saps? Vull dir, i estàs molt limitat a que has de tenir una sèrie de coses i que no pots tenir-ho tot. No, jo prefereixo pagar per la conveniència d'anar a un bon gimnàs que, tipus el Metropolitan, que té una zona en la que també puc treballar si vull, que té un bon restaurant per poder-hi fer reunions amb clients, que tingui un spa, i tot això no ho puc tenir a casa, saps? Aleshores, aquesta part no l'optimitzaré. Puc optimitzar certes coses com dient, mira, en comptes de pagar doncs, per Netflix i no sé què i no sé quantos, doncs mira, en tenim una i ja està. I durant l'any en mirem una. No ho sé, tampoc sóc aquest tipus de persona, no? No, a mi, en el meu caràcter, no va això. Sí que hi ha certes coses en les que no m'agrada pagar més del compte i sóc una persona molt poc consumista en aquest sentit, però sí que en serveis, en estar bé, doncs sí que m'agrada invertir. M'agrada més invertir en experiències que en propietats, en aquest sentit, saps? I sé que és una miqueta una merda, perquè és com el cuento que ens han venut des dels últims anys, que sembla anticapitalista, anticonsumista, però en realitat ho és molt més, perquè t'estan dient no tinguis propietats, sinó que inverteix en experiències, que és l'important i tal, perquè així, doncs, les propietats caiguin en mans d'algú altre, no? I que estiguis acostumat a viure en lloguer i que et puguin exprimir molt més en cobrar-te més per conveniència i tu tinguis zero, acabem sent una generació que tingui zero possessions i que deixarem zero possessions als nostres fills i filles. No ho sé, tio, jo per això estic una miqueta confós en tot plegat i el moviment FIRE... Bueno, com a concepte m'agradava en el seu moment, com a bona persona obsessiva amb les coses que li interessen, doncs vaig fer una immersió profunda i un focus exagerat de consumir tot tipus de contingut d'això durant un parell d'anys i vaig empapar molt, segurament doncs, també vaig acabar traient la conclusió que quina autèntica tonteria. Em quedo amb les dues coses interessants i la resta és màrqueting.
Com a exercici teòric em sembla una idea, si més no, curiosa. Però, de fet, avui, sincerament, no és que tingués un interès especial per parlar d'això, és simplement que estava a la llista i vam dir, va, traiem-nos-ho de sobre i algun dia també farem el de la música independent. Però el que em sembla més curiós del moviment FIRE és el que et comentava abans de com els diners tenen certa utilitat en segons quin moment de la teva vida, no? És a dir, una de les coses que em sembla positiva és que si tu a un xaval de... És a dir, al principi els diners tenen clarament una utilitat marginal creixent. O sigui, tu al principi, si amb 20 pals, si a un tio de 20 anys li dones 3 bilions de dòlars, evidentment pot fer una quantitat de coses que possiblement una persona amb 85 no els podria fer. I ara ja em dóna la sensació que s'ha malinterpretat aquesta idea del moviment FIRE amb una idea extremadament austera i austríaca de l'estalvi i d'acumular tants diners com sigui possible, quan al final tu pares a pensar i ser la persona més rica del cementiri és una estupidesa bastant gran. Llavors, mira, una cosa molt tonta, no? És a dir, imagina't que tu, Àlex, dius que tu acumules molts diners perquè quan et moris ho voldràs donar tot al moviment roquer català, ¿vale? Perquè la gent es pugui comprar guitarres. És una nova non-profit aquesta. Pues, tu ara imagina't que Déu no vulgui, vale, el 2083, diu, et mores i dones 5 milions d'euros a aquell moviment. Clar, allà, quan estàs a punt de morir, els diners tenen una utilitat marginal, no és decreixent, o sigui, zero, ja no tenen utilitat perquè t'has mort, o sigui, ja no disfrutes d'aquells diners, val? Llavors ja no tens disfrute, gaudi d'aquests diners. Què has de fer? No seria molt més bona idea en aquest sentit. I aquesta és la part que a mi em sembla contraintuitiva i que molt poca gent fa. De dir, escolta, en lloc de donar 5 milions de pavos al moviment roquer català quan em mori, no seria més interessant donar 5.000 euros cada any, per dir alguna cosa, eh? I poder-te implicar en aquest moviment, veure com les teves aportacions tenen un impacte en la societat mentre estàs viu. Llavors, aquesta part del moviment FIRE em sembla divertida, o almenys curiosa, interessant, el fet de que contemplen que els diners tenen una utilitat diferent segons la teva edat i el fet de que puguis derivar plaer o utilitzar-los mentre estàs viu. Dit d'una altra manera, o sigui, l'objectiu d'un a la vida és morir-se amb zero al compte corrent o inclús amb deutes, no? Això és l'hòstia. Clar, hi ha molta gent que estalvia per estalviar i no sé fins a quin punt estalviar s'ha convertit com en un dogma societari o un propòsit buit en si mateix, que si no tens un plan per gastar-los és com bastant estúpid, no? Perquè molta gent, i després hi ha mítics discurs que et diuen no, perquè i si em passa alguna cosa, la seguretat... Tio, això té un preu. O sigui, tu pots dir, vull una assegurança de salut que em costi, tio, m'ho invento, o sigui, 3.000 pavos l'any, i quan ets jove pots trobar-ne inclús per més, que en el moment que, hòstia, em faci mal l'ungla, el dit petit, em portin a la Mayo Clinic als Estats Units on em veurà el millor metge. Tio, aquests seguros existeixen, valen una pasta, però existeixen. I llavors dius, hòstia, no cal acumular 500.000 euros al compte corrent per tenir això. O sigui, igual pagant 3.000 pavos l'any, doncs ja ho tens fet, ja està, i t'oblides, i pots gastar amb la resta. Però crec que s'ha malinterpretat el moviment FIRE, i aquí era la reflexió de fins on podia arribar això, de... Una cosa és estalviar per retirar-te aviat i poder tenir aquest gaudi de la vida, i l'altra és estalviar sense un propòsit i estalviar per estalviar, que sincerament crec que és un objectiu interessant, però que possiblement, el que et dic, vull dir, t'acabes morint sent la persona més rica del cementiri i no veus com la Fundació de Rock Català ha triomfat gràcies a les teves aportacions. Saps? I de les coses que has dit, m'ha quedat una que m'ha semblat divertida. I és que, de totes aquestes coses que t'has apuntat a la llista de coses que voldries fer, és que a mi, veus, això és una cosa que ho estava pensant i penso, hòstia, això ara mateix no em ve res al cap. O sigui, t'ho imagina't, vale? Has fet com una llista de totes aquestes coses que voldries fer però no has fet mai. Tens al cap el moment en què l'has fet i dius, joder, ara ho he fet, saps?
No.
Exacte, jo igual no ho tinc, me cago en la puta, és una merda, o sigui, no sé fins a quin punt, això és molt frustrant, perquè tu dius, mira, escolta, a mi m'agradaria pixar des del Paso de Mahoma a la Neto.
Collons, Déu-n'hi-do, sí.
Veja que et fa il·lusió pujar a la Neto i pixar des del Paso de Mahoma. Clar, en el moment que ho estàs fent, és que literalment pots portar la llista a la mà i tatxar-ho, saps? Com dir, ja ho he fet. El Marc Monguió seria el que aniria amb el mòbil, amb el Todoist, i ho tatxaria en el moment. Però no tinc la sensació d'haver apuntat alguna cosa a la llista i dir, ara ho he fet, saps? Check.
No, mira...
No tinc aquesta sensació.
Jo saps què passa? Que durant molts anys em vaig oblidar que l'havia fet. O sigui, la llista la vaig fer...
Però és igual, encara que no sigui una llista, coses que et facin il·lusió i que diguis, hòstia, ara ho he fet, després de tants anys ho he aconseguit ara. Re!
No, clar, exacte, em va passar això, saps? Vull dir que jo la llista la vaig fer durant l'Erasmus. Per què? Perquè em sembla que vaig llegir algun llibre d'aquests, rotllo, llibres de Tim Ferriss, alguna història d'aquestes, que em va inspirar, posava, hòstia, la teva llista de coses que vulguis fer abans de la vida, abans de morir-te, i treballa en elles i tal, i vale, vaig dir, la vaig fer, la vaig posar en una nota i allà es va quedar. I fa no molt, o sigui, fa no molt, potser fa 5 anys o 6 o 7, movent totes les, o sigui, fent, mirant algun backup, la vaig trobar, va ser, me cago en Déu, saps? Aquí tinc la puta llista, i em vaig adonar que, clar, havia canviat molt. Sí, ja la tinc ara davant dels meus ulls, no? Però, clar, ja vaig poder tatxar dos o tres coses que dic, ah, mira, ja les he fet. Però en el seu moment, quan les vaig fer, no vaig pensar en aquesta llista.
A veure, quines són?
És a dir, per exemple, jo tenia... Per exemple, una va ser anar a un festival de metal. No, clar, jo amb 18 anys o així que vaig marxar... No, 18, doncs marxaria amb 19 anys, no havia anat mai a un festival de metal encara. I després vaig dir, hòstia, no només és que he anat a un, és que he anat a 6 o 7 o 10, saps? Vull dir, com vaig tatxar això, saps? Ja està. Però clar, hi ha coses que ja no tenen cap puto sentit, perquè en el seu moment molaven molt, com per exemple fer un Interrail, ara ja no vull fer un Interrail. O per exemple vaig posar que volia anar a Cuba, i a Cuba és un país que m'interessa una merda, val? Comparat amb altres països que sí que estan a la llista, no? I jo què sé, hi ha altres coses que igual ja veig que no seran factibles o que ja em portarà tant de temps fer-les, per exemple, posar peu als 7 continents o fer la volta al món, que dic, ara em genera més frustració tenir aquests ítems, saber que els tinc allà i que els he de fer, que no pas esborrar-los, oblidar-me i dir, no vull tenir aquest tipus de coses. Potser quan ets més jove vols tenir aquestes il·lusions perquè no et pesen, perquè tens tanta motivació per fer les coses que realment et tiren endavant, i ara a mi aquesta llista em tira enrere, saps? Em pesa, em frena. Aleshores, no ho sé, hi ha coses que probablement ja podria tatxar d'aquí, bueno, que posar una cançó que ara realment no he fet una cançó al 100%, però és una cosa que sí que voldria fer, però clar, és que de cop i volta, el dia que vaig descobrir aquesta llista, ja vaig tatxar, per exemple, escriure el llibre, fer-me el tatuatge, anar al festival de metal, fer-me una pàgina web pròpia i invertir en borsa, pujar un volcà, viatjar sol, donar sang i banyar-me en una cascada. O sigui, que vaig tatxar com 15 coses d'un plomazo, saps?
Però quan les vas tatxar vas dir, buah, les he tatxat, que bo, és el somri de la meva vida. O no vas ni pensar que l'havies tatxat?
No ho vaig pensar. No, o sigui...
Això és una merda, Àlex. Això és una merda.
No, ara sí... Que és això, saps? Vull dir, si fes alguna cosa aquesta, tenia coses tan banals com fer el cubo de Rubik, per dir alguna cosa, no? Però no, una cosa que, per exemple, que trobo que és molt original, que és experimentar 24 hores de sol, 24 hores de nit, val? És una cosa que crec que, joder, que ha de ser una cosa realment que et peta el cervell. El dia que ho faci, segurament estaria tan emocionat amb allò que no me'n recordaré de tatxar-ho de la llista, saps? I quan torni a veure aquesta llista, perquè ho comentem en un altre episodi, doncs, o quan et llegeixes un llibre que tens en la llista també, però que no l'has agafat perquè el vols llegir, sinó que al contrari, t'has llegit un llibre i de cop i volta veus que estava en aquesta llista i dius, oh, que bé, el puc tatxar, saps? Fabulós.
Però tu jugues a tatxar amb volum. O sigui, clar, és una merda tatxar amb retrospectiva perquè és molt poc emocionant, perquè vas a la llista i dius, ah, mira, això ho he fet, això ho he fet, això ho he fet. En canvi, de l'altra manera, és mega emocionant si és en el moment, perquè dius, buah, tio, estic tatxant el d'això de la llista. Però, en canvi, simplement deixes passar 20 anys i quan tornes fas una tatxada així en bulk i ala, ta-ta-ta-ta, comença a tatxar. Vaya merda de vida que tenim, tio.
A tot això, tu has fet alguna cosa del plan FAE? Perquè hem parlat molt de la teoria, però a la pràctica tu has fet alguna del pal... Sí, jo me'n recordo en el seu moment de les coses que en vaig extreure, que vaig dir que són útils i que vaig fer en el seu moment però ja no tinc, per o per bé, és la de, doncs, un compte com d'estalvi en el que tens tots els diners que necessitaràs. En el seu moment vaig dir, bueno, doncs vaig fer els càlculs i vaig dir jo que necessito per passar un any, si ara perdés la feina i tots els meus ingressos de la nit al dia, doncs jo vaig calcular que necessitava 20.000 euros, ¿vale? Perquè doncs, igual això ho vaig fer fa 10 anys, no?, per dir alguna cosa. Llavors, tenir aquest compte i tenir-lo allà. En el seu moment ho vaig fer i ara ja no el tinc, ja t'ho dic. O invertir tant en això i reduir, i que les despeses, per exemple, fer el càlcul aquell de que el lloguer no pot passar de més del 30%, em sembla que era, dels teus ingressos, i els gastos recurrents no poden ser més d'un altre X%, etc etc. Jo aquest càlcul recordo haver-ho fet, avui en dia ja no ho tinc, està completament descontrolat, però sé que en la mesura possible tornaré a fer alguna cosa així, però per mi és com és un percentatge molt petit de les coses que diu tot aquest moviment o de tot el contingut que generava el Mr. Money Masters i que em quedo amb això, no? Però dir, hòstia, anys i anys a tragar-me aquest tipus de contingut, aquest tipus de moviment per quedar-te amb dues idees molt senzilles. Tu vas fer alguna cosa d'això o retens alguna cosa?
Saps aquesta persona que t'he explicat abans que ho estalvia tot sense cap propòsit perquè sap que seguirà treballant sempre i que l'únic objectiu que té a la vida és com estalviar tot el que ingressa però malgrat es morirà amb molts diners al compte corrent, que he desqualificat, he dit que és un imbècil i que és l'única cosa que no s'ha de fer, bàsicament és el que jo faig, val? Llavors, és bastant estúpid. És a dir, jo vull dir, predico unes idees però després faig unes altres, val? Aquí estem, Àlex.
Com podíem traduir el moviment FIRE? El català, podríem lligar amb foc a terra o no? Fire a terra o què? Seria el títol de l'episodi, no?